Doncs anem per començar la segona de les conferències del cicle sobre la crisi que hem organitzat conjuntament la coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible. Com sabeu, potser molts de vosaltres, però per si de cas ho dic, en aquest cicle hi havia previstes 4 conferències, es va tenir que anul·lar la primera per malaltia del ponent, del professor Javier Martínez Peinado. Per tant, el cicle vam començar dilluns passat amb una conferència del professor Sánchez Tabarés que es va ocupar essencialment dels aspectes financers o econòmico-financers de la crisi. Avui farem la segona de les conferències previstes amb el títol El cost humà de la crisi, i el seu responsable és el professor Arcadi Oliveras, que és molt fàcil de presentar perquè ja el coneixeu tothom i per tant m'estalviaré moltes paraules. Només dic que afortunadament per mi vaig tenir el goig de poder coincidir amb ell amb alguna de les cruïlles del seu camí cap a l'utopia, i això ha permès establir diferents col·laboracions, i molt especialment jo li agraeixo no només la participació en aquest cicle sinó la col·laboració que fa sistemàticament amb el nostre màster de desenvolupament humà sostenible, globalització i desenvolupament local. L'Arcadi, com expressa molt bé el títol de la seva conferència, s'ocuparà fonamentalment de les conseqüències socials de la crisi econòmica, i tancarem el proper dia amb una conferència que faré jo mateix fent referència a com aquesta crisi és molt més que una crisi econòmica, és una crisi de civilització, una crisi ètica, política i valòrica, en definitiva. Intentarem el proper dia, i això ho dic pels que no vareu venir a la primera conferència, d'alguna manera també fer referència als continguts que el professor Javier Martínez Peinado no va poder exposar per motiu de la seva malaltia. De l'Arcadi Oliveras què podem dir? Doncs jo el que vull dir és que és molt més que un professor. No és només un professor de teoria aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, sinó que afortunadament per ell i afortunadament per la societat civil és més que un professor, és a dir, és una persona compromesa des de fa molts anys amb moviments de la societat civil, molt especialment amb els vinculats amb la temàtica de la pau. Per tant, jo tinc molt més orgull de presentar-lo en aquesta vessant seva que no pas en la seva vessant de pobre professor d'universitat, que és el que en definitiva també som. Gràcies, Arcadi, i tota la paraula per tu.
Doncs moltes gràcies, Jordi, molt bona tarda a tothom. Efectivament, és millor parlar doncs, com a militant social que no, com diu en Jordi, com a pobre professor de la universitat, tot i que dins de l'actual societat això de ser professor de la universitat tampoc és ser tan pobre, però en fi, de totes maneres parlarem efectivament de les conseqüències socials de la crisi. Gràcies a la Càtedra de Desenvolupament Sostenible, he vist una mica la seva nova reordenació, però gràcies per aquesta invitació constant que em feu, en Jordi, la Gemma, etc., per anar venint cap aquí. De manera que m'excuso com de costum pel meu retard, vinc sovint a Girona però sempre tinc l'impressió que s'arriba més d'hora del que s'hi arriba, i l'entrada doncs, a aquesta hora és bastant complicada, i l'aparcament ja no diré. De manera que ara estem aquí i parlarem de les conseqüències socials. Evidentment també faré alguna referència doncs, una mica externa a aquestes conseqüències socials. Com que no vaig ser a la conferència del meu amic Moncho, tot i que ja sé que parla de qüestions financeres, jo voldria dir doncs, que tota aquesta especulació financera de la que suposo que ell va parlar l'estem pagant ara. Una especulació financera de la qual, la veritat sigui dita, no hi ha les més mínimes ganes d'evitar. S'acaba de reunir, ahir es va acabar la reunió d'aquest grup, si se'm permet, d'impresentables, que s'anomena Fòrum Econòmic de Davos. I la veritat és que llegint una mica els acords del Fòrum Social, no, social no és el que vindrà, el Fòrum Econòmic de Davos, doncs l'únic que veus és que encara volen apretar aquest cargol una mica més per acabar de martiritzar-nos. No hi ha cap voluntat de resoldre aquesta crisi d'origen especulatiu, de conseqüències variades, però d'origen especulatiu. Per què? Home, doncs senzillament perquè aquells que haurien de prendre decisions són els més grans especuladors, i com que són els més grans especuladors mai prendran decisions en contra d'ells. Recordo que ja fa anys que es parla d'una possible resposta, molt petitoneta però possible, per frenar aquesta especulació que ens porta a la crisi i que, com a molts de la sala deuen conèixer, s'anomena taxa Tobin. Aquesta taxa la va proposar un premi Nobel d'Economia, James Tobin, ja fa bastants anys, dient que per frenar l'especulació una de les coses que es podria fer doncs, és aplicar, en aquell temps va dir 1 per 1.000, després les xifres han anat canviant, sobre les quantitats especulades. I ell va dir, si apliquem 1 per 1.000 cada vegada que es compra i apliquem 1 per 1.000 cada vegada que es ven, doncs acabarem eliminant, va calcular ell en aquell moment, la meitat de l'especulació mundial. Perquè es fa amb uns marges tan reduïts que la que li col·loques 1 per 1.000 d'entrada i 1 per 1.000 de sortida, doncs moltes d'aquestes operacions perden interès. Però va afegir en James Tobin, l'altra meitat de l'especulació no quedarà frenada, perquè es fa amb uns marges suficientment amples com perquè encara que els hi treguin un 2 per 1.000, doncs puguin seguir continuant. I ell va dir, i d'això fa almenys 20 anys, ell va dir, si apliquem aquest 1 per 1.000, la meitat de l'especulació desapareixerà. L'altra meitat seguirà, però cotitzarà aquest 1 per 1.000. Com que cotitzarà aquest 1 per 1.000, acabarem recaptant. Quan recaptarem? Ell va calcular en aquell moment que recaptarien els governs, ara seria bastant més, de l'ordre dels 200.000 milions de dòlars per any. 200.000 milions de dòlars per any, fixem-nos-hi bé, suposa 4 vegades més que el que l'ONU demana per erradicar la fam en el planeta. No està mal. Cap moment s'ha volgut aplicar tirar endavant la taxa Tobin. El Parlament holandès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà, el Parlament de França, fins i tot el Parlament Europeu, han votat possibles instauracions de la taxa Tobin, tots han votat que no. I quan ara fa un any i dos mesos, el que aleshores encara era primer ministre de la Gran Bretanya, va dir, em sembla que aquesta idea del senyor Tobin de fa tants anys no és pas dolenta, podríem aplicar-la ara en situacions de crisi, va afegir el senyor Gordon Brown, miraré que alguns responsables dels meus ministeris d'Economia tractin la possible creació d'una taxa en aquest sentit. L'endemà, però consten els diaris, l'endemà d'aquestes declaracions volava a correcuita. Des de Washington cap a Londres, un personatge anomenat Timothy Gaynor, que ahir clausurava el fòrum de Davos, que no és altra persona que el ministre d'Economia del senyor Barack Obama. I volava a correcuita per treure-li del cap al senyor Gordon Brown aquesta perversa idea, argumentant senzillament que aplicar la taxa Tobin perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, no perjudicaria l'economia nord-americana, perjudicaria els especuladors nord-americans, dels quals el senyor Timothy Gaynor n'és un ínclit representant. Vaig llegir no fa gaire un reportatge excel·lent. Qui eren els 7 darrers ministres, o en el seu cas són secretaris, és a dir, viceministres, de les 7 darreres administracions presidencials dels Estats Units? Tots 7, o ministre o viceministre, sense ni una sola excepció, tots ells, abans de ser ministres o viceministres, eren altíssims directius d'una banca nord-americana anomenada Goldman Sachs, que és la banca especuladora més gran del món. Els ministres d'Economia nord-americans no representen els interessos dels ciutadans, representen els interessos dels especuladors. Perquè també hi ha una cosa que val la pena dir. Als Estats Units, el president deu poder nomenar el ministre de Transport i deu poder nomenar el ministre d'Energia i potser fins i tot deu poder nomenar el ministre de Justícia. Però els asseguro que el ministre d'Economia no el pot nomenar el president dels Estats Units. El nomena sempre la gran banca nord-americana. Als Estats Units hi ha dos ministres que el president no nomena mai. Un, ja ho sabem, el ministre d'Economia, el nomena la banca. I l'altre, el ministre de Defensa, qui el nomena el Pentàgon. I s'ha acabat. Només cal que ens fixem en com se diu actualment el ministre de Defensa del senyor Barack Obama. I resulta que es diu Bob Gates, que no té res a veure amb aquell Bill Gates que coneixem de la informàtica. Però qui era el senyor Bob Gates? El senyor Bob Gates era el ministre de Defensa del senyor George Bush. Perquè ens agradi o no ens agradi, el ministre de Defensa el nomena el Pentàgon. Que jo conegui, al llarg de la història que he viscut personalment, un sol president dels Estats Units es va negar a admetre les ordres del Pentàgon. Enfadat, va destituir en el director del Pentàgon, un general que es deia Leibnitzer. Com tots recordem, aquest president es deia Kennedy, als pocs mesos el Pentàgon l'assassinava, com està demostrat històricament. Aquests són una mica els límits de la llibertat aquesta de la democràcia nord-americana. Per tant, no hi ha hagut cap tipus de voluntat de frenar aquesta especulació. I per tant, l'especulació ha seguit amunt i després l'especulació ha seguit cap avall. S'ha inflat allò que es diu la bombolla immobiliària i també s'ha inflat, en el cas nostre, la bombolla immobiliària. Però, com tots sabem, en el moment en què les bombolles s'inflen, només cal que les punxi una petita agulla i les bombolles, posteriorment, es desinflen. I com segurament hauria explicar doncs, en Sánchez Tabarés, una de les raons que va motivar aquest desinflament de la bombolla immobiliària i també, en el cas nostre, immobiliària, va començar als Estats Units mitjançant allò que s'anomenava les hipoteques subprime. Vau parlar de les hipoteques subprime? Una mica. Per tant, no cal que les expliqui més. Els valors van començar a davallar i els valors al davallar, doncs el primer que va fer va ser impactar la borsa, que va fer caure doncs, la cotització de les seves accions bastant avall. A la que la cotització de les accions queda afectada, aleshores hi ha un primer problema. El problema és pels bancs, que veuen que uns actius seus, que són els valors mobiliaris, perden cotització i ja no són aptes per ser venuts. En realitat, això és un error dels bancs, perquè com explicava molt bé un diari que jo tinc per seriós, que es diu Le Monde, els bancs fan una feina que no haurien de fer. N'hi ha una que sí que han de fer, que és rebre diners dels que en tenen i deixar diners en els que no en tenen, cosa que per cert no fan. Però, en tot cas, haurien de fer això. En canvi, els bancs, a més d'això, què fan? Doncs, sobretot i fonamentalment, especular. I resulta que com que especulen, aleshores, en el moment en què tenen moltes accions adquirides i aquestes accions baixen, ells perden uns actius que els són molt importants per quan les coses van malament. Per què són importants per quan les coses van malament? Doncs perquè els serveixen de reserva. És com un roc a la faixa que tenen per quan tenen necessitats de liquiditat vendre's aquestes accions. Evidentment, ara no se les vendran, perquè si se les venen no en trauran ni una tercera ni una quarta part d'allò que tenien quan les van comprar. Primer problema per la banca, derivat d'aquest esclat de la bombolla immobiliària, no poden vendre els seus valors. Segon problema de la banca, el coneixem tots, no cobren les hipoteques. Com que no cobren les hipoteques, què fan? Tots ho sabem, i a més és molt criticable, es queden els pisos. Però quedar-se un pis per un banc deu ser un actiu important, però no és una solució a la seva liquiditat, perquè un banc el que has de fer, perdó, d'un pis el que has de fer és cuidar-lo, vendre'l, etc. I això no és senzill. De manera que el segon problema per la banca és precisament doncs, no poder fer líquids aquells valors d'hipoteques que tenen. I tercer problema, del qual darrerament s'ha començat a parlar. Els bancs espanyols, anglesos, nord-americans i irlandesos es van endeutar d'una manera forta amb allò que se'n diuen els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els diners, són els estalvis dels 11 o 12 països que tenen al món més acumulació de divises. I per què hi ha 11 o 12 països en el món que tenen més acumulació de divises? Per dues raons. Una, perquè hi ha alguns països que són, d'allò com podria anomenar, països del petroli. I com que el petroli abans de la crisi va pujar extraordinàriament de preu, aquells països que tenien i venien petroli es van fer rics. Kuwait, per exemple, durant bastants anys venia el petroli a $60 el barril. Els dos darrers anys abans de la crisi el va vendre a $160 el barril. Esclar, si tu ets Kuwait i passes durant dos anys a vendre el petroli a 60, a vendre els 60, fas una guardiola que déu-n'hi-do. Aquests són uns quants bancs, perdó, uns quants països d'aquests que tenen fons sobirans. I després hi ha altres països que també tenen fons sobirans, no perquè siguin del petroli, sinó perquè tenen una tradició que tots coneixem, que és la d'exportar molt i la d'importar poc. I aquests són fonamentalment tres. Un es diu Xina, l'altre es diu Japó i l'altre es diu Alemanya. Doncs bé, Xina, Japó i Alemanya per una banda i els països del petroli per l'altra havien fet un enorme estalvi de divises. Els van constituir, els han guardat en uns fons que s'anomenen així, fons sobirans. Què han fet d'aquests fons? Els han guardat a l'armari? No, perquè no rendeixen. Els han prestat a qui els hi ha demanat. Qui els hi ha demanat? Banca espanyola, banca nord-americana, banca britànica, banca irlandesa. I aquests fons han deixat aquests diners. Amb quines condicions? Bàsicament, a un període de termini de venciment de 5 o 6 anys. Què ha fet la banca espanyola, doncs, amb aquests diners que li han deixat de 5 o 6 anys? Una cosa esplèndida, ha concedit hipoteques a 30 anys. És evident que si tu reps uns préstecs a 5 o 6 anys i amb això concedeixes unes hipoteques a 30 anys, no te'n sortiràs de cap manera. Ha arribat un moment en què la banca en general i l'espanyola en particular, primer, no podien retornar els crèdits dels fons sobirans, segon, no cobraven les hipoteques, tercer, no es podien vendre les accions. I quan els bancs han arribat a aquesta situació, què han fet? Quelcom que sabem tots, a Espanya i a molts d'altres països del món. Trucar a la porta del pare estat, a veure si el pare estat els hi permet resoldre el problema. Déu-n'hi-do que els hi ha permès resoldre el pare estat aquest problema, perquè és una obsessió que tinc. Calculo quants diners des d'ara, doncs des del govern nord-americà, des del govern de la Unió Europea, des de Canadà, des d'Austràlia, des de Japó, des d'on volem, s'ha donat a la banca arreu del món. I si els meus comptes no fallen, i espero que no fallin, fins ara se'ls hi ha donat 2.700.000 milions de dòlars. Fins i tot descomptant aquelles quantitats que la banca, tot i que d'una manera petita, ja ha sigut capaç de retornar. 2.700.000.000 de dòlars, si ens atenem al càlcul que he dit abans, suposa 54 vegades l'erradicació de la fam en el món. O dit d'una altra manera, amb el diner que hem donat aquests dos darrers anys a la banca, hauríem pogut erradicar, segons estimacions de Nacions Unides, la fam en el món els propers 54 anys. Molt bé, els bancs s'han trobat amb aquestes dificultats. Han demanat diners i tan bon punt han rebut aquests diners, què han fet? Automàticament han tancat l'aixeta. Han pensat que aquesta experiència era dolenta i que no volien tornar a caure en el mateix problema. I que no concedirien més crèdit. Que amb aquests diners que els donaven taparien tots els forats que tinguessin, però que l'aixeta del crèdit quedaria tancada. I en el moment en què l'aixeta del crèdit queda tancada, això que hem vist ara i que sobretot vàrem veure el dia passat, que s'anomena crisi financera, automàticament esdevé una crisi de l'economia real. Perquè a la que tu tanques l'aixeta, ni el venedor, és a dir l'industrial, ni el comprador, és a dir el consumidor, poden funcionar. Com funciona un industrial? Doncs home, facturant. Sí, efectivament, factura, però mai cobra el comptat. Un industrial fa la factura i se'n va al banc i diu, escolta, això ho cobraré a 30, 60, 90, 120 dies. I el banc li diu, ah, molt bé, doncs jo t'avanço els diners, li presento unes lletres de canvi i en el seu venciment el banc les cobra. Evidentment que li descompta un interès. Si el banc et descompta un interès i t'avança els diners de la factura, tu faràs una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una enèsima factura. Però si quan tu vas al banc, el banc no t'avança aquests diners, faràs la primera factura, però probablement difícilment faràs la segona i amb tota seguretat no faràs ja la tercera. De manera que el venedor no ven. I el comprador? Doncs home, senzillament el comprador no compra, perquè si jo haig de comprar aquesta ampolla d'aigua, probablement la cobraré al comptat. Però si jo haig de comprar un frigorífic, si jo haig de comprar un cotxe, si jo haig de comprar un pis, o em donen crèdit, o no hi ha frigorífic, no hi ha cotxe, no hi ha pis. I en el moment en què el crèdit es restringeix, això esdevé ja una crisi a l'economia real. El venedor no ven i el comprador no compra. I si el venedor no ven i el comprador no compra, com se'n diu d'això? Crisi, efectivament. I com responen les empreses a la crisi? Doncs amb una paraula que ens introdueix a la primera conseqüència social del que volia parlar, que és acomiadament de la gent. Què fan les empreses? Com responen? Doncs amb una paraula que s'ha fet molt famosa i que es diu ERO, expedient de regulació d'ocupació. Hi ha empreses que fan eros amb tota la raó del món, només faltaria. Pobretes, no s'aguanten de cap manera, la crisi les ha tocat per tots costats i o fan un ERO o ja poden plegar. Però també els hi asseguro que hi ha altres empreses que han fet ERO amb totes les galtes del món. Han aprofitat la vinentesa i han dit ara és el moment de treure'n gent del damunt. Un parell d'exemples d'empreses amb galtes gruixudes. Primera, la més important empresa industrial de Catalunya, SEAT. SEAT, com recordarem, l'any passat, no, fa dos anys, va acomiadar a 5.000 persones, l'any 2009. I la pregunta era, calia acomiadar 5.000 persones? La resposta era molt senzilla. Si resulta que SEAT guanya diners, no calia acomiadar ningú. Si resulta que SEAT perd diners, potser sí que calia acomiadar la gent. Me vaig anar a mirar els números de SEAT i, efectivament, l'any 2008, que era l'any anterior a l'expedient, SEAT havia perdut diner. Per tant, aparentment, quedava justificat el seu expedient. Però vaig tenir una mica la tafaneria de veure què havia passat el 2007. No, el 2007 havien guanyat diners. I el 2006, també. I el 2005, també. I el 2004, també. I el 2003, també. I el 2002, també. I el 2001, i el 2000, i el 99, i el 98. I així penso que fins al 91 o fins al 90. Vaig calcular, i fixin-se vostès com funcionen les empreses, que tan sols en els 5 darrers anys abans de l'expedient, ergo 2007, 2006, 2005, 2004 i 2003, si sumaves els beneficis de SEAT i els dividies pel número de treballadors que tenia SEAT, cada treballador durant aquests 5 anys li havia generat a SEAT un benefici d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador hagués guanyat un milió i mig d'euros, que ja suposem que això ni pensar-ho, que podia guanyar un treballador de SEAT, 20, 25, siguem generosos, 30.000 euros. 30.000 euros per 5 anys són 150.000 euros. I mentre tu, treballador de SEAT, guanya 150.000 euros, resulta que la SEAT guanya amb tu 10 vegades més, un milió i mig d'euros. Això durant 5 anys. Però quan als 6 anys les coses van malament, de petites a la calle, i automàticament xantatge a la Generalitat. Perquè la SEAT se'n va a la Generalitat i diu, escolta, mira, acabo d'acomiadar 5.000 persones, però en tenia un total de 14.000. De manera que o tu poses diner o les altres 9.000 seguiran la mateixa sort. I ja tens la Generalitat posant diners damunt de la taula per no tenir conflicte social. I encara un altre cas, més greu si es vol, tot i que potser implica menys gent, Nissan. Nissan va arribar a un acord que em fa vergonya que els sindicats hagin acceptat, tot i que em penso que Comissions no ho va firmar-ho, un acord per al qual els propers 4 anys, per tal de garantir el lloc de treball, els treballadors de Nissan estan disposats a no veure augmentat gens ni mica ni el seu sou ni les seves prestacions socials. Vaig calcular que tan sols l'any passat, és a dir, el 2009, perquè del 2010 encara tenim dades, tan sols l'any 2009, cada treballador de Nissan havia generat a Nissan un benefici de 500.000 euros. Tu ets un treballador de Nissan, li generes en un any un benefici de 500.000 euros i encara t'apreten perquè no cobris res. Això és un capitalisme salvatge, és un capitalisme sense entranyes. Esclar que diuen els sindicats, oh, és que si no firmem això, se n'aniran. Doncs no es pot admetre que una empresa que està guanyant milions i milions, com està guanyant, em penso que em va guanyar, no ho sé, 3 o 4 mil milions, la Nissan encara imposi aquestes condicions. Hem de tenir un tipus de governabilitat mundial que impedeixi aquestes barbaritats d'aquestes empreses. No pot ser, però això és. I com que això és, què passa? Doncs que avui la Seat fa l'expedient, que demà la Nissan fa l'expedient, que demà passat l'altre fa l'expedient, i mentrestant el número d'aturats va creixent, i va creixent, i va creixent. Cada dia tenim xifres que ens posen a un nivell més elevat el percentatge d'atur. Quants aturats tenim a l'estat espanyol? Bé, tampoc cal ser massa exagerats. Oficialment, 4 milions de persones. Podem respondre en aquests 4 milions de persones? Respondre vull dir atendre'ls degudament. Després ja diré si els hi podem o no els hi podem donar feina. De moment només em pregunto si els hi podem o no els hi podem donar un mínim de subvenció per l'atur, per la seva subsistència. Aparentment és impossible. Com podem donar nosaltres diners a 4 milions de persones que estan aturades? Però de vegades val la pena reflexionar, i ara explicaré una cosa que alguns m'han sentit, però pels que no m'hagin sentit, la vull repetir. Una universitat que tots coneixem, es diu Pompeu Fabra, va emetre, gràcies a un estudi d'un professor prou conegut amb aquests temes, que es diu Vicente Navarro, una estimació que encara es podria augmentar de quin era el frau fiscal anual a l'estat espanyol. I aquest senyor va estimar que entre el que s'amagava l'economia submergida, el que les grans empreses deixaven de declarar i el que les grans fortunes evadien d'impostos, es podia comptabilitzar amb uns 80.000 milions d'euros a l'any. De seguida em vaig fer un càlcul. Si fossin capaços de recuperar aquests 80.000 milions, escolta, dividit per 4 milions d'aturats, a cada aturat li tocarien 20.000 euros. A una casa que tingués 2 aturats n'hi podrien donar 40.000. I a una casa que tingués 3 aturats n'hi podrien donar 60.000, el qual no deixa de ser bastant correcte. Què convindria? Doncs burxar, a veure si recuperem aquests 80.000 milions. Hi ha voluntat? En part sí i en part no. La setmana passada vaig llegir una bona notícia. El col·lectiu d'inspectors d'Hisenda, que són gent bastant seriosa a Madrid, van declarar que havien estat burxant grans fortunes en l'any passat i que havien sigut capaços de recuperar 10.000 milions d'euros de frau fiscal. No està malament, però en queden 70.000 més encara per recuperar. Hi ha alguna altra voluntat de fer-ho? Els inspectors sí. El ministeri, ni pensar-ho. Les autoritats, encara menys. I ja en casos que, si se'n permet en castellà, clamen al cielo degut a la poca voluntat per fer aquestes coses. I no només a l'estat espanyol. Ara fa pocs mesos va ser jutjada la més important, processada, vaja, més que jutjada, processada per frau fiscal, la més gran fortuna de França. La senyora Liliane Bettencourt, que és la propietària d'aquests famosos productes cosmètics que es diuen L'Oréal. I és la primera fortuna de França. Però el diari posava una reflexió senzilla. Mira, pobra dona, no sap massa de què va la cosa. L'han processat, no calia que la processin. Per què l'havien processat? Perquè havia amagat els diners a Suïssa. Diu, és que no cal, no cal, posava el diari a França. Diu, el Ministeri Francès de Finances té un departament anomenat Departament de Grans Fortunes que assessora a les grans fortunes del país de quina manera poden haver d'impostos sense sortir la llei. És a dir, aprofitant els petits foradets de desgravacions, d'inversions, no cal que aquesta senyora s'arrisqui portant els diners a Suïssa, no, que vagi al Ministeri Francès de Finances a París i li explicaran de quina manera pot evadir, no en poden dir evadir, però de quina manera pot aprofitar tots els petits foradets legals per poder evadir. Cap voluntat per part dels governs, cap ni una, cap ni una. En el cas espanyol, ho he explicat moltes vegades, però a mi me'n canso d'explicar-ho, situacions escandaloses. Fa uns mesos va ser cridat a declarar per frau fiscal el primer banquer del país, un senyor que tots coneixem i que es diu Emilio Botín. La jutgessa li va dir, miri, no és pas una qüestió que jo tingui amb vostè, però és una qüestió que jo tinc, doncs, amb el seu banc, que es diu Santander. tinc l'impressió que vostè ha evadit impostos. No vostè, el Banc de Santander. Han creat un producte d'aquell que es diu d'opacitat fiscal i en total tinc l'impressió que han eliminat d'Hisenda el pagament de 600 milions d'euros. Vingui a declarar. No ho tinc tot en un únic expedient, ho he arbitrat amb quatre expedients diferents, no sé quines raons tècniques, i el primer expedient suposa una evasió de 124 milions d'euros. Vingui vostè a declarar, però per si un cas, porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clara la seva declaració, vostè se'n tornarà a casa seva i els 124 milions es quedaran aquí. Com el senyor Botines hi manda la seva llibertat, se'n va anar a correcuita a fer la declaració i s'endugué els 124 milions d'euros. El senyor Botines va donar compte que això de 124 milions d'euros era un pèl voluminós i que no li cabia la butxaca. I aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu propi banc, es va fer acompanyar per la furgoneta i se'n va anar cap a l'Audiència Nacional. Ell, segons deia el diari, va pujar al segon pis a fer la declaració i la furgoneta, com era obvi, no va pujar al segon pis, sinó que es va quedar al garatge. Cosa de la qual ens informava un diari de l'endemà, perquè ens ho deia en gran clarividència. Ayer hubo un botín dentro y otro fuera de l'Audiència Nacional. Molt bé, aleshores, la jutgessa me li va prendre declaració i acabada la declaració diu, escolta, senyor Botín, ja se'n pot entornar a casa seva. Però els 124 milions aquí, fins que hi hagi la sentència final. El senyor Botín se'n va anar, la senyora jutgessa, que es diu Teresa Palacios, pel si que li interessa, doncs es va quedar amb els 124 milions d'euros, però òbviament no els volia guardar al calaix, perquè això és més aviat perillós. Què va fer? Va ordenar el seu ingrés immediat en el compte corrent del jutjat, obert, en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit en aquell moment per una senyora anomenada Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, se'n van anar de seguida a veure el que aleshores era ministre d'Hisenda, un senyor que recordaran es diu Pedro Solbes. I li van dir, escolti, senyor Solbes, miri què diu la jutgessa, que sembla que en Borlutín li està evadint uns quants milions d'euros. Se suposa que vostè, com a responsable de les finances públiques, enllà doncs a protegir-nos i perseguir el senyor Botín. I en Solbes, com si me l'estiguessin cremant, immediatament va dir, no, jo no intervindré mai davant d'en Botín. És un senyor entranyable, honorable, amigable, esplèndid, no sé quantes coses més. Per què el senyor Solbes feia aquestes declaracions, diguem-ne, tan amistoses al respecte del senyor Botín? Bé, jo no sé si és amic seu o no és amic seu, i tampoc m'importa gaire. Però el que era evident és que el senyor Solbes era en aquell moment el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, siguin de dreta, de centre o d'esquerres, saben perfectament que han d'estar bé amb la gran banca. Perquè almenys un cop cada 4 anys han d'anar a saludar la banca a demanar-li recursos doncs per el seu finançament, sobretot en campanya electoral. I el senyor Botín sap, el senyor Solbes sap perfectament que el dia que el senyor Zapatero digui dissol el Parlament, ell o algun representant seu ha de començar un viacrucis a veure d'on treu els diners per la campanya electoral. Viacrucis que tots vostès coneixen, que té per primera estació el Banc de Santander, per segona estació el Banc de Bilbao, per tercera estació la Caixa, per quarta estació, el Palau de la Música. I així, successivament, a veure si troben el finançament corresponent. I per tant, el senyor Solbes no deu oblidar aquella famosa frase que diu «Nunca muerdas la mano del que te da de comer». Amb la qual, evidentment, el senyor Solbes mai perseguirà el senyor Botín, el senyor Botín mai pagarà, la senyora Betancourt tampoc pagarà, i així mai recuperarem aquells 80.000 milions dels quals parlava. Amb la qual, què passa? Doncs que hem d'arbitrar altres solucions per tal que aquesta gent pugui tirar endavant. Quines solucions em permetré jo respondre, al cap i a la fi és una mica el que em deien, què passa amb la crisi i de cara al món, de cara doncs, al teixit social, quin tipus de resposta hi hem de donar perquè això funcioni? Doncs, si em permeten, plantejaré 5 o 6 respostes que penso que aniran tocant doncs, els elements de dificultat que hi ha. Si aquesta és una crisi que té origen financer, abans d'anar a respostes socials, hem de plantejar respostes financeres. I de respostes financeres ja n'acabo de plantejar 2. La primera, taxa Tobin. La segona, lluita contra el frau fiscal. Que això ens permetrà entrar en un altre tema del que parlaré després, que és el desequilibri pressupostari, el tema de les pensions, etcètera, etcètera. Però a més d'aquestes dues possibles respostes, que seria taxa Tobin i que seria frau fiscal, hi ha una tercera resposta que no hem d'oblidar, i que ningú s'espanti quan pronunciï aquesta paraula, ja ho veuran després, nacionalització de la banca. No de tota la banca, no, però sí d'aquella banca que ha rebut diners. El mínim que pot fer un govern que dona diners és quedar-se al banc en el que li ha donat diners. I els asseguro que això no és cap resposta ni marxista, ni leninista, ni maoista. No. Això de nacionalitzar els bancs dels diners ho ha fet un senyor que no tinc ni per marxista, ni per leninista, ni per maoista, que es diu George Bush. Resulta que en Bush va donar diners a la banca nord-americana, a dos bancs, i se'ls va quedar. I el senyor Gordon Brown, aquest que he esmentat fa una estona, va donar diners a 11 bancs, si no m'equivoco, i els ha nacionalitzat tots. Quan tu poses diners a la banca, el mínim que pots fer és fer-la pública. Després el dia de la vendràs o no la vendràs, ja ho veurem, però d'avui te l'has de quedar. En el cas espanyol, cap voluntat de fer una cosa per l'estil. Diners a la banca, tots els que vostès vulguin. El cas més escandalós, la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha, com segurament vostès saben, estava penjada fins dalt de tot. Si el govern no hi posava diners, la gent hauria fet un taló i no l'haurien pagat. Abans que l'escandalera fos gran, què va fer el govern? Va donar diners a la Caja de Castilla-La Mancha. Quants? De moment, si segons he calculat, 4.000 milions d'euros. Però segons he pogut llegir, en té promès, si és que li fan falta a la Caja de Castilla-La Mancha, fins a 9.000 milions d'euros. Els diré una cosa, tot aquest programa del senyor Zapatero, que ens va fent a la vaga no sé quin dia de setembre de l'any passat, i que a més ha permès que les pensions no pugin, i que a més ha fet que els salaris dels funcionaris baixin, i que a més ha fet que el xeque bebé no funcioni, i que a més ha fet que els 420 euros no sé què, tot això, pel senyor Zapatero, representa un estalvi, vaja, pel senyor, pel govern, representa un estalvi de 10.000 milions d'euros. Només a la Caja de Castilla-La Mancha n'hi han promès 9.000 milions d'euros. I per què la Caja de Castilla-La Mancha ha arribat a aquesta situació? Ho explicava el suplement econòmic del diari El País. Primer, perquè els seus directius, per cert, n'hi ha un que està a punt d'entrar a la presó, el que van fer és, en lloc de donar crèdits a la gent, donar-se'ls a ells mateixos i no tornar-los mai. I segon, perquè la Caja de Castilla-La Mancha es va embrancar fins dalt de tot en la construcció d'un aeroport a Ciutat Real en el qual aterra un avió cada setmana i és absolutament ruïnós. I qui eren els responsables d'això? Per una banda aquest senyor, que es diu Antoni Hernández Moltó, mirin sisplau el diari d'aquest matí i veuran que diu el diari que està a punt d'entrar a la presó. I l'altre, un que encara no l'ha tocat a la presó i no sé si el tocarà perquè té influència. És un senyor el nom del qual no recordo, però recordo el nom de la seva senyora. I es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. Així van les coses. De manera que, evidentment, no hi ha cap ganes de que els bancs assumeixin aquesta responsabilitat de ser públics i puguin ser un instrument de servei a la gent. Que ningú s'espanti per això de que els bancs siguin públics. Que ningú s'espanti. Mirin, potser els més grans de la sala recordaran que l'any 1981, a França, les eleccions les va guanyar el candidat socialista, que es deia François Mitterrand. Això és un diumenge, com solen ser les eleccions, i el dilluns, l'endemà al matí, una senyora molt arregladeta, i se suposa com una conta bastant potent, es va presentar a la sucursal del Crèdit Lyonnais a París. Va demanar per parlar amb el director, i un cop va tenir el director al davant, li va dir, vinc a cancel·lar la meva conta. El director li va dir, senyora, per què vol vostè cancel·lar la seva conta? I ella va dir, home, ahir va guanyar Mitterrand, aquest és socialista, d'aquí quatre dies prendrà possessió del càrrec, nacionalitzarà la banca i a mi què em passarà amb els meus estalvis. I el director li va dir, senyora, se'n torni tranquil·la a casa seva. Vostè està en aquest moment en el Crèdit Lyonnais, vostè està en aquest moment a la ciutat de París, vostè està en aquest moment a l'any 1981. Sàpiga que a França el Crèdit Lyonnais porta nacionalitzat des de 1941. Fa 40 anys que vostè té els diners en una banca nacionalitzada i no se n'havia assabentat. De manera que tinc la impressió que una reacció ha de ser aquesta. Vigilem què passa i convertim a les banques en instruments públics, abans en teníem de banques públiques, el temps del Franco la gent no recordarà, i no és com que és el Franco per descomptat, però el temps del Franco hi havia el Banco de Crèdit Industrial i el Banco de Crèdit Local i el Banco de Crèdit Agrari i el Banco de Crèdit de la Construcció i el Banco de Crèdit de l'Exportació i el Banco de Crèdit a no sé quantes coses més. Ara només tenim una misèria que es diu Institut Català de Finances i una cosa que es diu ICO Madrid que pràcticament no serveix per res. Això és una cosa que s'ha de fer. Element. Un altre element, que vostès saben que és de la màxima actualitat. No sé si encara hi som a temps o no, però a mi m'estranya que no hi hagi hagut fins ara una rebel·lió popular davant d'una cosa que ens estem empassant aquests dies, que és la transformació de les caixes en bancs. Això no pot ser de cap manera. No dic que les caixes fossin una joia, que no ho era. ja diré després, que més aviat anaven coixetes. Però eren uns instruments que no tenien accionistes, que per tant eren fundacions, que al ser fundacions els seus beneficis havien d'anar a l'obra social i que això havia servit durant molt temps, des de fer petits projectes socials, doncs, fins a recolzar ajuntaments o diputacions o consells comarcals o qui fos. Això s'està... No s'ha aixecat ni una sola veu aquesta setmana per protestar contra la indecència que la Caixa es comparteixi amb un banc. Ningú ha obert boca. Ningú. I en podríem dir moltes coses més. Hauríem d'estar tots a les agències a les que tenim oficina, traient dels llocs colors en aquests senyors, que pobrets, els caps d'oficina no tenen cap culpa, dient que sembla mentida que aquells senyors de la Torre Negra d'allà de la Diagonal prenguin aquestes decisions absurdes i només al servei del gran capital. Això no pot ser de cap manera. Les caixes han de canviar. I estan canviant just en el sentit contrari en el que haurien de canviar, excepte algunes poquetes. Fixin-s'hi bé, fins que es va fer aquest procés de fusions, a Espanya hi havia 49 caixes oficialment reconegudes. La primera, la Caixa. La darrera, la Caixa de Pollença. Una caixa que ha mantingut el seu esperit del segle XIX, que no ha especulat ni una sola vegada i que tot i és la més petita de tots, no necessita cap tipus d'ajut i de moment, si el govern la deixa, és l'única que vol seguir actuant tota soleta. S'hauria de tornar una mica en aquests principis, però no els hem oblidat del tot, començant per la nostra insigne Caixa de Pensions, que se'ls acaba de menjar vostès a Girona, com saben, i que, per altra banda, no és que sigui una delícia d'obra social. Tinc una mena d'obsessió gairebé malaltissa per la Caixa. I els hi puc dir que en els darrers 12 anys he estat mirant any darrere any quins eren els beneficis de la Caixa. I any darrere any he estat mirant si els destinava o no a l'obra social. Jo ingenuament pensava que si no hi ha accionistes que hagin de cobrar res, doncs almenys el 90 o el 100% dels beneficis anirà a l'obra social. Ja admeto que els directius s'emporten un tallet. Però, de totes maneres, l'altre, molt bé. I amb aquests anys que ho porto mirant, la Caixa de Pensions, per a la vejez i d'ahorros, només ha donat a l'obra social el 20% dels seus beneficis. I vostès em diran, i què ha fet de l'altre 80%? Doncs mirin, un altre 20% l'ha destinat a una cosa que admeto, que es diu reserves, a fer guardiola pel dia de demà, que no els hi passi lo de la Caixa de Castilla de la Manxa. D'acord, 20% més a fer guardiola, que això l'esperit català ho té molt clar, fer guardiola. Molt bé, doncs ja tenim 40. Però i l'altre 60% què han de fer? Què han fet fins ara? Suposo que vostès ho saben. Especulació, especulació i especulació. La Caixa destina els seus beneficis a l'especulació borsària, fent inversions del tot inacceptables. Probablement la més important sigui Repsol. No sé si vostès saben que els directius de Repsol a Bolívia i altres països d'Amèrica Llatina estan empresonats, acusats de robatori del petroli de Bolívia des de fa anys i panys. I la Caixa, com a principal accionista, n'és responsable. I no és un tema de Bolívia, no. El director de la Caixa es diu... Perdó, el director de Repsol, que abans era director de la Caixa, es diu Brufau, i viu a Sarrià, no de Ter, sinó al barri de Barcelona. De manera que tenim responsabilitats a prop. I l'altra gran inversió especulativa de la Caixa, quin és? Autopistes. La Caixa va comprar autopistes per un valor fa 16 anys de 77.000 milions de pessetes i porta guanyat, segons he calculat, 842.000 milions de pessetes, 11 vegades més de la quantitat que havia invertit, i ens segueix cobrant el peatge fins a l'últim moment. Diem, oh, és que aquí ho han de pagar tots, i és veritat, aquí a Catalunya han de pagar moltes coses, la culpa és de Madrid. Miri, Madrid té culpa de moltes coses, però d'això la culpa és de la Caixa. A veure si ho deixem clar i ho establim degudament. I per tant, siguem clars amb aquestes institucions. De totes maneres, haig de reconèixer que això la Caixa ja fa temps que ho ha entès. Almenys són autocrítics. Perquè fa un parell d'anys va entrar en un lema que tots recordarem, que deia l'obra social, l'ànima de la Caixa. I tenien tota la raó, perquè de cos físic, res, ànima i para de comptar. De manera que això ho van entendre. Com diu molt bé una bona amiga meva, diu, la millor obra social de les caixes d'estalvi, diu, són els caixers automàtics en els que els rodamons hi dormen les nits d'hivern. I s'ha acabat. Això és el problema. Per tant, tot i la crítica que estic fent a l'obra social de les caixes, em sap greu que les caixes desapareguin en aquest sentit. I això, evidentment, és un repte que socialment tindrà moltes conseqüències, perquè tot i que hi destinessin poc, sabem que hi havia doncs, una sèrie d'elements que sí que acabaven sent patrocinats per les caixes. Al pas que anem, això desapareixerà. I tots en serem una mica culpables, en la mesura en què no hàgim anat a veure el nostre director, que pobret estarà martiritzat i que no hi té cap culpa, però que aquest director li digui el de més amunt, i el de més amunt, el de més amunt, i així successivament. Hem de ser responsables. No es pot permetre aquesta gran estafa que s'està fent a la societat. Però és una cosa d'un mes fins ara, que ja s'havia vingut advertint des de fa temps, però ara de fa un mes estem en aquesta situació. Jo els pregaria que si demà tenen 10 minuts vagin a veure el director de la presidència de la Caixa. I si 200 persones van a veure el director i demà 200, no es faran cap cas. Però, de totes maneres, s'ha d'intentar a veure si som capaços de salvar aquesta situació. Entenc que, per tant, des del punt de vista financer, hi ha algunes coses a fer per salvar la situació. Repeteixo. Un impost que eviti l'especulació, un frau fiscal que ens permeti donar recursos suficients, un canvi en el comportament dels bancs, un canvi en el comportament de les caixes, i per què no? Ara seria el moment de tirar endavant allò que se'n diu la banca ètica. No hi entraré perquè no hi ha temps, però en tot cas és evident que els bancs ètics no especulen, són en certa manera com aquesta caixa de Pollença del que els hi estic parlant, i que avui per avui ens oferirien garantia de que els diners dipositats en una banca ètica, com vostès saben, només van a tres destinacions. Primer, generació d'ocupació, segon, educació i cultura, i tercer, medi ambient. Què millor que els nostres diners anessin a generació d'ocupació, educació i cultura i a medi ambient? Podem començar a parlar seriosament. I vostès diran a la ciutat de Girona i a les comarques gironines on hi ha cap. No, però n'hi ha una persona que es diu Trios, una altra que es diu Fiare, totes elles actuen per internet, i com molt, i potser ni tan sols això, han d'anar un dia a Barcelona a firmar, i potser pots fer-ho, doncs, això per internet, no sé com. Per tant, és possible que hagin de començar a treballar en aquests temes. Però anem a l'altra gran qüestió, la que suposo vostès pensaven que seria la primera que parlaria i que fins ara no he tocat. Com hem de resoldre el gran drama de l'atur? Perquè si això de la crisi té alguna conseqüència social, no hi ha dubte que la primera i la més important són aquests 4 milions escaig d'aturats que tenim. Doncs mirin, no hi ha solució. No hi ha solució. No n'hi ha cap, 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 cap. Mai trobarem feina per 4 milions de persones. Mai, mai, mai. Vostès recordaran que ara fa uns mesos el senyor Montilla, quan encara era president de la Generalitat, se'n va anar a la Xina. I va tornar content, dient que havia aconseguit que una fàbrica xinesa de cotxes elèctrics, em penso que va dir, s'establís, mai més no ha sabut res, però que vingués aquí a establir-se a Catalunya i que doncs, generaria 8.000 llocs de treball. Dues coses. Primer, no se n'ha sabut res. Segon, vaig llegir informes, és l'empresa més negrera de les que hi ha a Xina, que n'hi ha moltes. Però, en tercer lloc, suposant que el senyor Montilla aconsegueixi que aquesta fàbrica vingui, suposant que porti 8.000 llocs de treball, suposant que en generi 8.000 més d'indústries adjuntes, què seran? 16.000 persones. I què són 16.000 persones davant de 4 milions d'aturats? Una gota d'aigua. Els hi asseguro que per aquí, que està bé que generem ocupació, sens dubte, que està bé que el senyor Montilla vagi a la Xina. Doncs, ara ja no hi pot anar, vaja, si va, serà en viatge privat. No, el que es tracta és de buscar altres solucions. Ja començo a llegir bastantes coses i tothom coincideix amb el mateix. L'única resposta social a l'atur és repartir entre tots el treball existent. I no n'hi ha cap més, cap més, cap més. Què vol dir això? Doncs que els que tenim la sort de tenir feina treballem una mica menys, perquè els que no tenen feina treballin una mica més. I com es pot fer? Segons he pogut aprendre, de tres maneres diferents. Primera, aquesta és una decisió que pot prendre el govern. I tenim un exemple preciós, una mica rebaixat, però el tenim. França, fa 10 anys, primer ministre Lionel Jospin. Què va fer el senyor Jospin? Per decret, després ho va convalidar el Parlament, d'entrada ho va fer-ho per decret, va reduir la jornada laboral de 40 a 35 hores. Dit d'una altra manera, que en lloc de treballar 8 hores diàries, se'n treballessin 7, que per 5 dies són 35, en lloc de les 8 per 5, 40, que eren abans. I vostès diran, malament, perquè jo abans cobrava 40 i ara només cobraré 35. No, i no, i no. Perquè resulta que les 5 hores que tu deixes de treballar les acabes de concedir a un aturat. I aleshores el govern de França i també el d'Alemanya, que ho ha aplicat en alguns casos, et paga 5 hores com a aturat. De manera que tu cobres les 35 com a treballador, cobres les 5 com a aturat i n'acabes cobrant, evidentment no 40, però potser 38, o potser 38 i mitja, o potser 39, o potser 37. Doncs què més vols? Si tu tens feina, passar de 40 a 37, quan aquell que no té cap feina, passi les 36, 37, 38 hores. Per qui hem d'anar? Per aquest camí. I per altra banda, com vostès poden saber, aquest no és altra cosa que el camí de la història. Perquè al llarg de la revolució industrial, la jornada laboral ha anat baixant de mica en mica. Si són aficionats a llegir les novel·les d'en Dickens, veuran que ell ens parla d'una jornada laboral de 16 hores en aquell Londres fosc del principi de la revolució industrial, jornades que fins i tot feien la canalleta de 10 i 12 anys. I després de les 16 varen poder passar a les 14, i després de les 14 varen poder passar a les 12, i després de les 12 varen poder passar a les 10, que encara hi som. Però oficialment estem a les 8. Molt bé. I qui som nosaltres per aturar la història? Podem passar a les 7, podem passar a les 6, podem passar a les 5, podem passar a les 4. Jo sempre els dic als meus alumnes, quan us jubileu, treballareu, si és que jubileu, treballareu 4 hores diàries, i es posen a riure. Dic, no, no, igual que aquell que en temps del Dickens, amb les 100 hores, diguéssim que en treballaria 8, s'hauria posat a riure. Doncs ara, si en treballa 8, us diuen 4 i no us podeu posar a riure. La història camina en aquesta direcció. I així ho hem de fer. Evidentment, quan dic això, no ha de ser lineal per tothom. Hi ha gent que té dret a treballar més hores, ha de treballar-ne menys, però estic fent una solució així molt global. Qui més ho pot fer-ho? El treballador. El treballador ho pot fer-ho. I tant que ho pot fer-ho, el treballador. Jo tinc un antic alumne que, pobret, mai trobava feina. Un dia em va venir a veure, dient que ja havia trobat feina. I quan li vaig preguntar quina feina havia trobat, em va dir, ah, saps el fulanito, que també era alumne teu? Sí. Mira, aquell, doncs, no va tenir molta sort. I de seguida, a l'acabar la carrera, va trobar feina. Però, noi, volia fer un màster i no tenia temps. Aleshores, hi va demanar l'amo, si ens podien repartir la jornada. I jo, l'amo, cosa rara, va dir que sí. I ara ell fa 4 hores i fa el seu màster, i jo faig 4 hores i tinc una mica de feina. Per què no podem fer les coses d'aquesta manera? Ho pot fer el govern, ho pot fer el treballador, i en darrera instància, ho pot fer l'empresa. Com ho pot fer l'empresa? Doncs de la manera que ara els hi explicaré. Resulta que quan estàvem en la crisi anterior, perquè com vostès saben les crisis en el capitalisme són cícliques, doncs l'any 1983 vaig tenir ocasió de fer una visita que em va quedar gravada sempre a un complex cooperatiu a Guipúscoa, que tots sabem que es diu Mondragón. En aquell moment em van explicar que tenien 35.000 treballadors. Segurament vostès recorden, en aquella època, tots especialitzats en la fabricació d'unes cuines, marca Fagor, per si algú li interessa. I em van dir que fent cuines no tenien feina per tothom, que la crisi els havia marcat molt i que la quantitat de comandes de cuines que tenien tan sols podien garantir la feina a 30.000 i no pas a 35.000 persones, que havien de reduir 5.000 persones de plantilla. Havien reunit la plantilla els treballadors i els van dir, nois, 5.000 de vosaltres al carrer. Els treballadors es van reunir, perquè és una cooperativa, i qui té la darrera paraula és per descomptar l'assemblea dels treballadors, i van dir, escolten, aquí no s'acomiada a ningú. Tots som cooperativistes, tots ens quedem aquí. Els directors van dir, doncs, escolta, vosaltres maneu, perquè en una cooperativa maneu vosaltres, però d'aquí un any no quedarà ningú, perquè això no hi ha qui ho aguanti. De manera que feu el que vulgueu. Llavors els treballadors van respondre amb una solució. Van dir, no, home, no, si tu el que vols és reduir de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que ens sobra el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dir que ens sobra el 15% de la massa salarial. El que tu has de fer és de rebaixar-nos el 15% del sou a tots 35.000, acabaràs estalviant la mateixa quantitat de diner i ningú anirà al carrer. I així ho van fer. Tots els treballadors es van estrenyar el cinturó, varen reduir un 15% el seu sou, ningú va anar al carrer, i no únicament ningú va anar al carrer, sinó que com que els temps es van girar millors després d'aquella crisi, es van extendre en un altre sector que vostès coneixen i que es diuen supermercats Eroski, i a hores d'ara, el complex cooperatiu de Mondragón no té a l'estat espanyol 35.000 treballadors, en té 110.000, i és la cooperativa més gran d'Europa. De manera que quan hi ha voluntat de fer les coses bé per evitar la crisi, es pot fer. Reconec que té molts problemes, Mondragón, si algú diu, si jo conec fulanillo que l'han tractat malament, ho admetré, però en general, com a principi general, és un bon comportament. I encara m'han explicat una cosa que em va fer gràcia. Aleshores, ara ja no. Que tenien el que ells anomenaven una forquilla salarial. I què volia dir una forquilla salarial? Doncs que hi havia una limitació entre el sou més alt i el sou més baix de l'empresa, que mantenia una proporció de 3 a 1. Director general, 300.000 pessetes de l'època. Últim treballador, 100.000 pessetes. Fa un any i mig vaig coincidir, per casualitat, amb un treballador de Mondragón i se'm va ocórrer dir-li, escolta, fa uns anys vaig visitar la teva cooperativa i tenia una forquilla de 3 a 1. Encara la manteniu? I em va dir, no. No, perquè han fitxat uns directius que han dit que havien de cobrar uns sous més forts, la direcció ha dit que sí, i ara, com que els estatuts ens obliguen a marcar una forquilla, l'hem marcat, però està fixada de 9 a 1. Dic, home, de 9 a 1 no és gaire cooperatiu, això, més aviat és poquet. I vaig quedar, la veritat, un pèl disgustat. Però, certament, només un pèl, perquè mira per on. Just quan vaig tenir aquesta conversa, va coincidir amb la caiguda, que vostès recordaran, de la més gran empresa d'automòbils dels Estats Units, que es diu General Motors. General Motors havia fet fallida a Detroit i vaig llegir un informe sobre la caiguda de General Motors. I entre les coses que deien, també parlava de que a General Motors hi havia una forquilla salarial. Que no anava de 1 a 3, ni tampoc anava de 1 a 9. Anava de 1 a 750. Amb la qual cosa, evidentment, hi ha coses a dir. I per si algú de vostès hi interès, hi ha una empresa que amb tota probabilitat vostès coneixen, que es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària. Forquilla salarial de 1 a 600. De manera que així van les coses. I encara els diré una altra cosa. El govern americà, que no és massa procliu a donar diners a les empreses, va trobar que això d'aquí que General Motors ja era massa fort i va posar diners. Quants diners va posar el govern americà amb General Motors? 50.000 milions de dòlars. Exactament el mateix que l'ONU demana per treure un any la fama en el món. Ja veuen que això de la fama en el món faig servir com unitat de compte, però també treure un any la fama en el món. És el mateix que es van gastar per subvenir a General Motors. Però esclar, el govern americà va dir una cosa bastant raonable. El que farem és canviar la junta directiva. Els empresaris aquests que ho porten, perquè els anteriors han sigut un desastre, han portat l'empresa a la caiguda, ara el govern americà que ha pagat, almenys el que posarà, és el nou equip directiu. Ens van buscar una empresa nord-americana que fos coneguda doncs, perquè és capaç de remuntar i ressurar empreses, i en van trobar una, que és la que a hores d'ara dirigeix General Motors. Una empresa nord-americana que es diu Carlyle. Aleshores vaig tafanejar qui era aquesta empresa americana que es diu Carlyle, que avui en dia dirigeix la fàbrica de cotxes més important del món. Vaig tafanejar, com es diuen els seus accionistes, i va ser instructiva la lectura, perquè dels directius aquests de Carlyle hi ha dues famílies prou conegudes. Una es diu família Bush, l'altra es diu família Bin Laden, exactament. De manera que ja veuen vostès com funcionen les coses. Bé, per tant, davant d'aquesta situació d'atur, no hi ha cap mena de dubte. L'única resposta que hem de tenir és dividir el treball entre tots. I això és l'antítesi del que està fent el govern espanyol, que és eixamplar l'època de treball. Perquè, esclar, això de treballar 40 o 35 hores és el mateix que dir treballar 60 o 65 anys, perquè tot depèn de com, o fer més o menys vacances, tot depèn de com ho mesuris. És l'antítesi del que s'hauria de fer. I encara llegia el diari d'ahir que ens estan durant la píndola i que ara parlen del 67, però que ja està previst fer-nos arribar fins al 70 d'aquí 4 dies. Nosaltres, els prejubilats de les caixes, no, aquests els 47 anys i visca la pepa, perquè també no deixa de ser una cosa ben curiosa aquest tipus de comportament. Per tant, ja veuen vostès que aquí hi ha coses a fer. I això ens porta també a parlar de l'altra gran qüestió, que és la qüestió de les pensions, vinculada a la qüestió dels salaris. Diu que les pensions no s'aguanten i no es poden mantenir i per això han d'allargar els anys de cotització. Mirin, només una sola dada. Vostès saben què costa a l'estat espanyol les pensions cada any? Totes, 110.000 milions d'euros. Quin és el frau fiscal que els hi he esmentat fa una estona? 80.000 milions d'euros. Recuperant el frau fiscal, podríem pujar les pensions gairebé un 70%. Fixin-s'hi bé. Cap voluntat política de fer això. I encara els hi ha una altra dada. Potser alguns de vostès s'han vist afectats des del dia 1 de gener pel fet de que les pensions no pujaran més. Vaja, no pujaran aquest any. Ens ha dit que es mantindrien com l'any passat. I acte seguit el govern ens ha dit que no pujar les pensions suposa un estalvi, no gaire gran, de 1.300 milions d'euros. El govern espanyol ha volgut estalviar i no ha pressupostat 1.300 milions d'euros per pujar les pensions. Però mira per on. Si revisen els pressupostos de l'Estat veuran que el govern espanyol, en canvi, per aquest exercici del 2011, sí que ha pressupostat exactament la mateixa quantitat, 1.300 milions d'euros, per finançar una cosa que es diu construcció de l'avió de combat F-2000. No tenim diners per pujar les pensions i tenim exactament la mateixa quantitat per participar a un projecte europeu que es diu construcció d'un avió de combat. Projecte europeu en el que intervenen 4 països. Primer, Gran Bretanya. Segon, Alemanya. Tercer, Itàlia. Quart, Espanya. És un projecte que porta 18 anys tirant-se endavant. I ja fa alguns anys, el que aleshores era primer ministre d'Alemanya, un senyor que recordaran, va antecedir a la senyora Merkel i es deia Schröder, va fer un discurs i va dir, si jo puc, procuraré que Alemanya abandoni aquest projecte d'avió de combat. És un avió de combat, en primer lloc, molt car. En segon lloc, un avió de combat tècnicament retardat de 15 anys respecte dels darrers models americans. I en tercer lloc, un avió de combat dissenyat per atacar la Unió Soviètica que mira per on ja no existeix. Aleshores, va dir aquest senyor Schröder, jo procuraré que Alemanya abandoni aquest projecte. A les poques setmanes el senyor Schröder feia un discurs i va dir, jo ja vaig mirar ja de marxar d'aquest projecte. Però ni banquers, ni militars, ni industrials m'ho han permès. Qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, els banquers, els industrials i els militars. Per descomptat, Espanya mai s'ha proposat abandonar aquest projecte, una vegada que ens hem deixat ser, aquí estem. Però, és clar, Espanya no deixa de ser el país més petit del projecte, davant d'Itàlia, davant d'Alemanya, davant d'Anglaterra, doncs som els parents pobres. I Espanya participa en aquest projecte tan sols amb un 13% de quota. 13%, que és la que ens costa els 1.300 milions d'euros a l'any que els hi acabo de dir. Però, esclar, si tu només participes amb un 13% de quota, tan sols tens dret a construir el 13% de l'avió, perquè aquest avió s'ultima a Múnich, amb uns X en alemany, i cadascú només fa la part que li toca, faltaria més. De manera que Espanya només fa el 13% de l'avió, en concret la cua i l'ala esquerra de l'avió. Si vostès tenen en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no ho serà. I la resposta, òbviament, és que no, perquè dels exemplars que se n'han enviat, dos ja s'han estavellat. De manera que ja em diran vostès si té alguna mena de lògica el sistema aquest pel qual no es poden pujar les pensions i tenim diners per tota aquesta mena de coses. Sisplau, que quan es diguin les pensions comencem a parlar-ne més seriosament. Encara un parell de coses més. Què més caldria fer per resoldre aquesta situació i que aquest impacte social doncs fos el mínim possible? Ja els he donat algunes respostes, diguem-ne, de tipus financer. Els hi he plantejat també algunes respostes, diguem-ne, de tipus laboral o respecte de les pensions. Una tercera cosa, en la qual segur que molts de vostès estan implicats i que no m'agrada gens, però que és absolutament imprescindible. I que és allò que no m'agrada gens, però que és absolutament imprescindible? Doncs, molt senzill. Que la gent ha de poder viure, ha de poder pagar el seu lloguer, ha de poder enviar els fills a l'escola perquè tingui un salari digne o perquè tingui una pensió com cal. Però si la situació econòmica fa que no tinguis ni un salari digne ni una pensió com cal, i arriba l'amo i resulta que el que fa és desnonar-te del pis i tu et trobes al carrer, tant de bo arribi Càritas, o arribi el Banc dels Aliments, o arribi la Creu Roja, o arribi els serveis socials de l'Ajuntament, o arribi no sé qui ha d'arribar, i et doni els 500 euros que et fan falta perquè no et fiquin fora del pis. Això no és la solució. La solució és la justícia, no és la caritat. Però en situacions de dificultat com ara, benvinguda sigui la caritat i que sigui el màxim possible. No és la resposta, els asseguro que no és la resposta, però a hores d'ara esdevé completament imprescindible. Hem de buscar respostes de justícia, però és bo que en aquest moment hi hagi una mica de teixit social que permeti aquest tipus de respostes en situacions d'extrema urgència. I aquí és on també volia anar, com a tercer element, em penso que és, hem parlat de les pensions, dels salaris, hem parlat de la finança, parlem ara també d'aquesta resposta. Encara un parell de coses més abans d'acabar i entrar en el debat per no allargar-me massa. Següent qüestió. Jo no sé si sortirem o no sortirem d'aquesta crisi. Soc optimista de mena, penso que sí, però no en sortirem de seguida. Vostès saben que històricament, això és una estadística que no falla mai, totes les crisis de les quals jo tinc notícia, no perquè jo entengui, perquè llegi llibres, totes han donat un promig de 6 anys. Tenint en compte que fa 2 anys i 3 mesos que estem a la crisi, vol dir que ens queden 3 anys i 9 mesos més de crisi, això, aproximadament, per tranquil·litzar l'auditori. Però, a part d'això, resulta que en sortirem o no en sortirem? No ho sé. Però els asseguro que si mai en sortim, mai, mai, mai serà per recuperar el creixement que hem tingut fins ara. Els països occidentals no podem reprendre el creixement, mai. Moralment no estem autoritzats a reprendre el creixement, de cap manera. Hem superat el límit del no retorn. I si ve una ànima caritativa, política o econòmica, que ens diu ja comença a veure els brots verds, ja no se'n parlen, però se n'havia parlat, aquests brots verds, i d'aquí 4 dies recuperarem el creixement, o el senyor o la senyora que ens digui, o està molt equivocat, el qual seria el millor, o té molt mala fe, el qual seria el pitjor. Els hi asseguro que no podem recuperar el creixement. I això no ho dic jo, ho diuen tots aquells que es preocupen per el futur d'aquest planeta, tots aquells que treballen en el món de l'ecologia. Fixin-s'hi, fins l'any 1986, tot allò que la humanitat destruïa d'aquest planeta, i estic parlant davant d'un responsable de la Càtedra de Medi Ambient, per tant, no equivocar-me gaire, però, de totes maneres, pel que jo sé, fins a l'any 1986, tot el que els humans destruïen d'aquest planeta, el planeta era capaç de reposar-ho a l'any següent. És a dir, que si embrutàvem l'aigua, si contaminàvem l'aire, si tallàvem els boscos, si destruïem la capa d'ozó, si feien qualsevol cosa d'aquestes, el circuit de la naturalesa ens recuperava l'any següent. Però això només fins 1986. Des de 1986, allò que s'ha posat de moda a dir-ne petjada ecològica, ja es menja tantes coses que el planeta no li dona temps a recuperar-ho l'any següent. I les últimes lectures que he fet sobre aquest tema m'han dit que tot allò que el planeta va recuperar a l'any 2009, no tinc dades del 2010, no és el que els humans havien consumit el 2008, era el que els humans havien consumit de l'1 de gener al 23 de setembre del 2008. 23 de setembre, Santa Tecla, patrona de Tarragona. Doncs, del 23 de setembre al 31 de desembre, què varen fer? Viure de gorra, viure de futures generacions. Això és com aquell que té un bosc. Si del bosc que té, cada any només talla la fusta que el bosc reprodueix, tindrà bosc tota la vida. Si cada any talla més fusta que la que el bosc és capaç de reproduir, com es quedarà? Sense bosc. Des de 1986 estem fent malbé el planeta i estem en camí de quedar-nos sense bosc. Però atenció, d'això els responsables no només som tots els que vivim al planeta, no. En el planeta hi ha, i tots ho sabem, un 20% de gent que fem allò que es diu el món ric, el món industrialitzat, i el 80% de gent que constitueix el món tercer món, un creixement subdesenvolupat, diguem-ne com vulguem. Doncs d'aquest consum arbitrari que estem portant a terme, el 75%, les tres quartes parts, corresponen a nosaltres, corresponen al 20% de privilegiats que ho tenim tot. I si teniu en compte que darrere nostra, amb tota la legitimitat del món, ve la Xina i ve la Índia, ve el Brasil i ve Sud-àfrica, ve el Pakistan i ve Indonèsia, ve no sé què, no tenim dret a seguir creixent de cap manera. L'única resposta davant d'aquesta crisi, i això sí que ens afectarà tots humanament, no negativament, jo entenc que d'una manera positiva, es diu decreixement. I decreixement no necessàriament vol dir més misèria, no, no, es pot admetre de moltes maneres. No sé si vostès recordaran que ara fa dues primaveres, la primavera del 2009, la Generalitat ens va informar que teníem un problema de sequera, que els embassaments estaven buits i que si les coses anaven malament, d'aquí quatre dies ens quedaríem sense aigua. No sé què van fer a l'Ajuntament de Girona. L'Ajuntament de Barcelona va posar el crit al cel i va dir, nois, res de fonts públiques, res de jardins, res de piscines, res de recs, res de no sé quantes coses. I els ciutadans, curiosament, foren obedients. A la ciutat de Barcelona, pel que jo sé, tan sols en tres setmanes, es va passar d'un consum d'aigua de 200 litres per persona i dia a un consum de 109 litres per persona i dia. I això no vol dir menys felicitat, no? Suposo que t'haurà tan feliç el dia dels 109 litres com el dia dels 200 litres. Hem de començar a entendre mesures d'aquesta mena de cara a la crisi. Si volem, no nosaltres, si volem que les futures generacions se'n puguin en sortir degudament. I vaig ja al darrer tema, o potser a l'avantdarrer tema que volia tractar. Davant d'aquesta situació, tampoc, i això em va demanar en Jordi que ho tractés d'una manera especial, tampoc podem carregar els plats trencats en els immigrants. No en tenen cap culpa, cap culpa. El procés migratori a l'estat espanyol, contràriament al que es pensa, no ha sigut el que ells volien venir, ha sigut que nosaltres els hem demanat, que és molt diferent. Perquè la nostra piràmide de població els necessitava. Hi ha una cosa que els que siguin creients poden creure que era profètica, els que no, que pensin que és una altra cosa. A l'any 1999, el programa de Nacions Unides dedicat a parlar de la població mundial va publicar un estudi, està a disposició de tothom, que advertia que l'estat espanyol era, juntament amb França, Itàlia i Portugal, un dels quatre estats amb població més envellida del món. I que la nostra piràmide de població no estava preparada per resistir totes les necessitats que tenen aquells grups de població que necessiten l'ajut dels altres. Vostès saben que una piràmide de població en general ha de ser així. A baix de tot, doncs hi ha els que acaben de néixer, al cap de 10 anys en falta algun, al cap de 20 anys en falta algun més, als 30 anys, als 40 anys, als 100, pràcticament no queda ningú, excepte un senyor de Menorca que va arribar al 114 i que estava aquí. Però això és una mica una piràmide de població. Però què passa? Passa que la nostra piràmide de població, com vostès saben, no és així, perquè resulta que durant un temps es va acabar el boom de la natalitat i la gent no va néixer. I aleshores va haver-hi més gent que tenia 20 anys que no pas gent que tenia 0 anys. A mesura que els anys han passat, aquesta piràmide de població ha anat creixent i el forat ara ja no és a baix. A baix s'ha recuperat una mica pel naixement dels fills dels immigrants. El forat ara el tenim al mig. De manera que tenim una piràmide de població que fa així, abans fa el gran buit i després tampoc és que s'hagi emplenat, però fa una recuperació una mica millor. I aquest gran buit es troba en un fragment d'edat que des del punt de vista econòmic és importantíssim, perquè és allò que podríem anomenar la segona edat. Com vostès saben, la segona edat és la que es troba al mig, és l'edat laboral, és la que ha de pagar l'educació de la primera edat i ha de pagar les pensions de la tercera edat. I resulta que és justament aquí on tenim feblesa en aquest moment. I aquesta població no és suficient per atendre les pensions del de dalt i no és suficient per atendre l'educació dels de baix. Hem d'emplenar aquest gruix de població que falta al mig. El podem emplenar amb naixements? Difícil, perquè la canalla acostuma a néixer amb 0 anys i no amb 30 anys, de manera que per aquí no ho resoldrem. Aleshores, l'única possibilitat és fer venir gent de fora. Això ja ho va dir l'ONU, repeteixo, l'any 1999. I va calcular que de 1999 a 2020, per equilibrar aquesta piràmide de població, faria falta l'arribada a Espanya de 155.000 immigrants nous per any. I els dic, això és com una profecia. Van arribant, si no el 155, el 160, el 145, cada any. Certament és així. No són ells que han vingut, són nosaltres que hem anat. Igual que quan nosaltres anàvem a Alemanya, que no és que nosaltres hi anéssim, és que a Alemanya els feia falta i ens en batien. A la que Alemanya van deixar de fer falta i no hi van anar ni un. Aquest és el sistema normal de funcionament. I per tant, des d'aquest punt de vista, si mai se supera aquesta crisi, no cal que els expulsem ara, perquè d'aquí 4 dies els donem a necessitar per pagar les pensions de dalt i per, al mateix temps, doncs, pagar l'educació dels de baix. Caixa de Catalunya no fa ni mig any actualitzat a l'estudi aquest de Nacions Unides. I ha dit que encara s'ha aturat una mica la cosa, el dia que recuperem el creixement no faran falta 155.000 immigrants per any, faran falta 250.000 immigrants nous per any. De manera que seria el gènere absurd que ara diguessin que tots aquests immigrants no els desitgem, que potser és veritat que no els desitgem en aquest moment, però que d'aquí 4 dies els hagin de fer tornar. I després hi ha una altra cosa que també s'ha de saber des del punt de vista d'immigració, i curiosament està publicat per la presidència del govern, la Moncloa, que fins que va arribar la crisi, ara ja no ho he vist més, però fins que va arribar la crisi, elaborava un estudi anual sobre l'impacte econòmic de les migracions. I què calculava? Doncs els dos plats de la balança. Per una banda, allò que la immigració aporta a les arques públiques, per altra banda, allò que la immigració detreu de les arques públiques. Què aporta la immigració a les arques públiques? Com vostès saben, tres conceptes bàsics. Primer concepte, cotitzacions a la Seguretat Social. Segon concepte, IRPF, que se'ls descompta de la nòmina. Tercer concepte, impostos indirectes, que tant si tenen com si no tenen papers, paguen el fer benzina, el fer tabac, el fer alcohol, qualsevol cosa d'aquestes. Això és el que ells aporten a les arques públiques. Què reben ells de les arques públiques? Moltes coses que tots coneixem. Serveis educatius, serveis sanitaris, beques menjador, bosses de llibres, ajut a l'habitatge, ajuts socials, places de guarderia, coses per l'estil. Cada any, fins que va arribar la crisi, per tant fins al 2007, es van publicar aquestes dades. I saben quin era el resultat? El que donen, menys el que els donem a ells, ens ofereix un saldo favorable a nosaltres anual de 6.000 milions d'euros. Tenint en compte que a Espanya viuen uns 55 milions d'habitants, vol dir que cadascú de nosaltres de la immigració rebem cada any, des del punt de vista públic, uns 105 euros per càpita. De manera que aquesta lluita contra la immigració derivada de la crisi, jo penso que és un complet error. I més encara tenint en compte que precisament són els immigrants els que més malament s'ho passen en aquests moments de crisi. Això és també quelcom que hem de tenir en compte. I no oblidem l'última faceta, ja per tancar. Aquesta crisi és, sobretot, per descomptat, una crisi de països del nord. No és gens una crisi de països emergents, que aquests més aviat van bé, però en canvi també és una crisi pels països del sud. No perquè ells estiguin en crisi, que estan en una crisi permanent, sinó perquè nosaltres, des del punt de vista del rebuig de la immigració, des del punt de vista de la reducció de la cooperació al desenvolupament, fins i tot des del punt de vista de no importar-los determinats productes, el que aconseguirem és que aquesta distància nord-sud es faci cada vegada més gran. I déu-n'hi-do el gran que es fa, i que també ens hauria de fer pensar en aquestes xifres. Mirin, quan jo vaig entrar a la facultat, prehistòria pura, doncs se'm va dir que la diferència entre el 20% més ric i el 20% més pobre del planeta, en termes de renda, era o mantenia una relació de 1 a 30. Dit d'una altra manera, un senyor que visqués a Canadà ingressava com 30 senyors o senyores que ingressessin a Bolívia. Si vostès consulten el darrer anuari de Nacions Unides, el de Canadà ja no ingressa 30 vegades el de Bolívia, ingressa 86 vegades el de Bolívia. I en realitat no ingressa 86 vegades el de Bolívia, ingressa 172 vegades el de Bolívia. El que passa és que l'ONU fa servir un sistema, que tots coneixem i que penso que és ben adequat, que és el sistema de la paritat del poder adquisitiu. És a dir, que si jo a Canadà amb un dòlar puc comprar una barra de pa i a Bolívia amb un dòlar puc comprar dues barres de pa, automàticament a Bolívia passo a tenir el doble d'hores que els que tinc en realitat, perquè puc comprar el doble de coses. Aleshores, fent el càlcul d'aquesta manera, avui en dia la relació entre Canadà i Bolívia, per posar dos exemples, ja és de 1 a 84 o 85, una cosa per l'estil. I aquest planeta continuarà així. I per tant, si no rectifiquem, aquesta crisi acabarà també tenint les seves repercussions pels països del tercer món. En resumides comptes, què hem de fer? Doncs segurament el que els dirà en Jordi la setmana entrant. Que davant d'aquesta situació, a part de les xifres jo els hi puc dinar, o canviem els valors o no farem res de res. De manera que moltes gràcies.
Gràcies, Arcadi. Si us sembla bé, ara, com habitualment, podem obrir un torn de paraules i un debat. Intentaré moderar el sentit d'anar ordenadament donant la paraula. Sí. Tenim micro? Allà deixo un micro.
Hola, bona nit. Molt ràpid. Una de les idees que més m'ha agradat és la de repartir el treball. La trobo molt i molt interessant. Hi ha molts exemples a Alemanya que no has dit, que també conec de diversos col·lectius de treballadors d'Alemanya que ho han fet, reduir el sou, etc. Però com ho veus? La conseqüència d'això a nivell d'hipoteques, el problema que hi ha a hipoteques en aquest país i en molts altres països, reduir el sou comporta un problema amb la hipoteca i l'altre, el que has parlat també al llarg de la conferència, el d'acceptar que hem de reduir el nostre nivell de consum. Com es compaginen les dues coses? Gràcies.
Bé, evidentment, penso que també he fet una petita nota de matització i he dit doncs aquest decreixement no pot ser igual per tothom. És a dir, que si un senyor té hipoteca i l'ha de pagar, doncs que treballi dues hores més per pagar-la, a no ser que fossin capaços d'aconseguir que el sistema financer arbitrés pròrrogues d'hipoteca o arbitrés, com ara ja és el moment necessari d'arbitrar, que quan tu perds el pis per cancel·lar el deute, no cal que només et cancel·lin l'import del que val el pis. S'ha de produir allò que en diuen l'adhesió, és a dir, que amb l'entrega del pis quedi cancel·lat el deute, que passa a molts llocs, i que fins i tot aquí algun jutge ha començat a dir que ha de passar d'aquesta manera. Per tant, haurien de canviar els sistemes legals que permetessin això. Si no, doncs mira, hauran de treballar dues hores més, què vols que t'hi digui? És veritat. I ja dic que no tothom ha d'actuar de la mateixa manera, cadascú sabrà quines són les seves necessitats i els seus moments. En quant a que això no és fàcil, doncs evidentment que no és fàcil, perquè la corrent d'opinió pública camina en direcció contrària. I poso un exemple, una tenda que a mi em fa allò que es diu una mica de repelús, i que és molt coneguda per altra banda, i que tots sabem que es diu El Corte Inglés. Doncs bé, aquesta, perdoneu, impresentable empresa, resulta que ara, quan s'aprovava el Nadal, 15 dies abans, van agafar tots els diaris dominicals, que a més el diari, quan compres el diari diumenge no dona el diari, dona una muntanya de porqueria. Bé, doncs dins d'aquesta muntanya de porqueria que et donaven el diumenge, 15 dies abans de Nadal, hi havia a tots els diaris d'Espanya un llibre de 150 pàgines de paper setinat, editat pel Corte Inglés, que durien tallar a sucants boscos per fer-ho, explicant a tota la població, que per altra banda estava en crisi, la quantitat de béns davant del nas que podrien comprar i que no podrien comprar mai. Això és una empresa impresentable. I per tant hem de començar a educar la gent que no posi mirar els preus al Corte Inglés. Per dir un exemple, en podríem posar molts més. Però ens convé, en certa manera, començar a caminar en aquesta direcció. Tu em diràs, això és l'antítesi del que diuen els mitjans de comunicació. Sí, però no és l'antítesi del que diuen moltes pàgines d'internet, del que diuen molts moviments alternatius, del que diu molta gent. Amb la qual tenim una gran solució. Deixem de mirar la tele, especialment si és Telecinco, i a partir d'aquí doncs començarem a estar més tranquils per anar canviant una mica aquesta direcció. Sí que estic parlant d'utopies, però les utopies ens fan moure una mica.
Teniu el micro allà darrere.
Hola, bona nit. Li volia preguntar dues coses. Fa aproximadament dos segles, a través d'un tractat internacional, es va prohibir el tràfic d'esclaus. De què se n'ha fet aquest tractat? En segon lloc, vostè ha dit que hi havia una empresa que havien repartit el sou dels treballadors, i que del directiu, ara havíem passat el directiu de 9 a 1, però en canvi hi ha altres empreses que són 600 a 1. Doncs bé, doncs en comptes de reduir el sou, perquè a través de les ONGs i sindicats i tota aquesta gent, amb el bon sentit de la paraula, no s'exigeix un sou mínim interprofessional, que seria ara, 12 anys enrere seria menys, però el que seria ara, i no dic cap bestiesa, de 1.800 euros al mes, 8 hores cada dia, 5 dies a la setmana i 30 dies de vacances a l'any. Espero que això ve relacionat amb el que he dit en primer lloc.
Bé, miri vostè, suposo que totes les legislacions estatals que prohibeixen el tràfic d'esclaus deuen ser perfectament vigents totes elles. Ara, això no vol dir que s'apliquin al 100%. Tinc constància de que, per exemple, la capital del Sudan del Nord, perquè ara hi ha el Sudan del Sud, que és Khartoum, hi ha cada setmana un mercat d'esclaus. Però un mercat d'esclaus físic, no això que diem és que aquest senyor està esclavitzant. No, físicament, un mercat d'esclaus, que la gent va a comprar i va vendre. I se sap perfectament, i a més hi ha un senyor que es diu Bashir el no sé quants, que és el president del Sudan, que ho permet. De manera que això continua existint, i aquest és un cas que s'ha fet per l'Àfrica, que els diaris han parlat, però n'hi poden haver-hi d'altres. Que les lleis diuen que no, ben segur, però tots sabem que no totes les lleis es respecten ni de lluny, i una feina nostra també és millorar que les lleis es respectin. En quant al que vostè diu, jo penso que seria una solució magnífica, i em de certa manera, aquesta proposta que vostè fa molt lligada a uns companys que jo conec, però dels quals no sé massa el que estan afirmant en aquest moment, que són els companys que promouen allò que es diu la renda bàsica. És a dir, una renda bàsica de subsistència, que fos, vostè l'avalua amb els 1.800, jo no he fet càlculs, però que el govern pot pagar perfectament amb la fiscalitat que té i que aleshores permet que tingui un mínim assegurat. I a partir d'aquí, si vol tenir més, que treballi amb altres coses, i si vol tenir menys, doncs que s'hi conformi. I per tant, penso que això és perfectament viable, això que vostè diu. Només ens cal una mica de voluntat. Però massa egoistes som tots nosaltres com per tenir ganes de tirar això endavant. I si no som prou egoistes, ja s'encarreguen els mitjans de que ho siguem. Vostès saben que abans, doncs, el dimecres hi havia Copa d'Europa, el dijous hi havia Copa d'Europa, el divendres, mira, no hi havia res. No, al revés, el dimarts hi havia Copa d'Europa, el dimecres hi havia Copa d'Europa, el dijous hi havia Copa de l'UEFA, el divendres no hi havia res, el dissabte hi havia partits avançats de Lliga, el diumenge hi havia la Lliga i el dilluns no hi havia res, de manera que s'esqueia que dos dies a la setmana, que era el divendres i el dilluns, la gent es podia tancar a casa a llegir llibres. Van considerar que això era poc recomanable i aleshores la Lliga de Futbol Professional ja va demanar avançar un partit el divendres, retardar-lo un altre dilluns, per tal d'aconseguir la imbecilització total i col·lectiva de la població. I ningú ha dit res, i així estem.
Cap pregunta més?
Bones. Vostè ha comentat que hi havia, o que ara mateix era imprescindible el tema de la caritat social, no?
De la, perdona?
Caritat social.
Ah, la caritat social, sí.
I no pot ser que aquest tema agravi una mica més la crisi, perquè hi ha persones que estan treballant per solventar problemes que estan fent uns altres, no?
A veure, sí, no t'ho negaré. Això és, no ho sé, en termes mèdics, amb aquell que ha tingut un accident de cotxe i té una enorme hemorràgia, i llavors l'altre no es poden, a més, li han trencat les costelles, i esclar, però si no li para l'hemorràgia no serveix per res, que s'hi tregui, no sé, és una tonteria el que estic dient, però penso que a vegades hi ha mals menors que s'han de resoldre. I estic d'acord amb tu, perquè si donem que les ONGs i que els sistemes caritatius facin la feina que no fa l'Estat, aleshores malament rai. Però jo davant d'aquell senyor que resulta que no té sostre, d'aquell senyor que està morint de gana, o d'aquella senyora que li treuen el pis, jo penso que li hem de fer cas. Entenc que a la llarga tens raó amb el teu argument, però hi ha el curt termini i el llarg termini.
Tenim ara un, dos, tres tons.
Hola, bona nit. Jo era per fer una pregunta, a veure què li semblaria que hi ha altres països, per exemple Alemanya, vaig estar llegint per internet, i Canadà, que han insertat microeconomies. Una mica per crear el seu propi exemple d'una economia local i que no depengui tant d'una economia globalitzada. Només era això. Gràcies.
Bé, jo no hi entenc gaire, però penso que això és el més és el més ideal de tot, perquè resulta que hem pervertit tant l'economia amb tantes coses que també l'hem convertit en la globalització a tota mena de distància, produïen aquí una cosa que faran servir a Nova Zelanda, o menjar-nos un kiwi que també hi ha de Nova Zelanda quan nosaltres n'hi ha a Mataró. I esclar, a partir d'aquí amb aquesta cosa, jo estic indignat. La setmana passada em passejava per un mercat d'aquests del dissabte on vas a comprar els enciams i això, hi havia maduixes i hi havia cireres. Què vol dir maduixes i cireres aquesta hora? Això hauria d'estar prohibit radicalment. Ara no és l'època ni de les maduixes ni de les cireres. Escolta, aquestes maduixes porten incorporada una quantitat de petroli o de càmera frigorífica, vaja que tenen mal gust, doncs que no val la pena. Però nosaltres som els culpables, perquè aquests senyors no vendrien aquestes maduixes, no vendrien aquestes cireres, si nosaltres no les compréssim. I per tant, penso que hem de començar a pensar molt en aquestes produccions locals i també en que cada localitat, cada comarca, generi els seus sistemes aquests de petites enclaus, o no sé com anar a dir, perquè facin funcionar això. És un element més que els estudiosos de la transformació econòmica estan plantejant per a nosaltres. No semblem estar per la labor, perquè quan anem a comprar un cotxe tant se'ns fa que vingui del Japó i quan anem a comprar doncs a partir d'aquí doncs anem malament. És la nostra manera de pensar que ha d'anar canviant.
Sí, però la següent...
Sí, suposo que...
Alça el braç, sisplau, després que vingui el micro aquí, sisplau. No, després, després. Ara endavant.
Sí. Suposo que coneixeu la situació de Marineleda. Aleshores, què penseu d'aquella situació i si pot ser transpolable?
Ara fa un temps vaig conèixer el Juan Antonio Sánchez Gordillo, l'alcalde de Marineleda, tenia un projecte vinculat al Sindicat d'Obreros del Campo, em penso que seia el SOC, i van anar bé. I tinc la impressió que en aquell moment doncs, van generar un sistema cooperatiu de producció agrària que era prou bo. Però com que d'això que li parlo deu fer 20 anys, ara ja no m'atreveixo a pronunciar si ho han fet millor després o si ho han fet pitjor, perquè ho desconec. Ara, si vostè ho conec i ens vol explicar, magnífic, perquè jo en aquell temps n'era molt partidari del que està fent allà, però no he sabut res més.
Penso que moltes vegades si es té que aterrar i sembla que hi ha una situació bastant real, no? Gent que està pagant en una vivenda 15 euros al mes, la vivenda seva, o sigui, hi ha un treball cooperativista i a vegades sembla que ens perdem moltes vegades amb aquestes macroxifres, que efectivament o sigui, són reals, però que aleshores quedes una mica com decebut, d'un aterrar a el que fem cada dia i què és el que podem fer realment.
Té tota la raó, sí, això ens tornaria una mica a la intervenció anterior sobre economies locals. És que hem de caminar una mica en aquesta direcció, no hi ha cap tipus de dubte.
Mira, Joan Antoni, mira, encara que sigui un tema que s'aparta una mica, voldria saber una mica la teva interpretació amb aquests fenòmens que estem veient, que són recents al nord d'Àfrica, i si es poden considerar una mica o potencialment com una rebel·lió o com una confrontació amb Occident, perquè en realitat tots aquests estats que estan començant a moure's o a caure estan financiats i sufragats per la compra d'energia nostra, europea, i els títeres també estan suportats per, per el nostre món polític. No? Llavors, aquests fenòmens, entre cometes, imprevistos, m'agradaria saber una mica si creus que poden realment significar alguna mena de canvi no previst amb la situació d'Europa Occidental, per exemple, o d'Estats Units. No?
Però encara és una mica d'hora per saber què passarà, perquè de l'1 de Tunísia fa 15 dies i d'Egipte encara no ha passat res. Vaja, no ha passat res, no ha passat res de definitiu. A no ser que hagi passat aquestes hores que he vingut de persona cap aquí. Però, en tot cas, doncs no ha passat res. Aquestes coses es van produint i en certa manera no és la primera vegada que es produeixen. A Bolívia, per exemple, també un aixecament popular va fer caure el govern del senyor Goni, que li deien que era un dictador al servei d'Estats Units, un senyor que no parlava ni el castellà, només parlava l'anglès perquè no havia mogut del Fons Monetari Internacional tota la vida, que el va fer president de Bolívia, i un aixecament popular, i ho dic perquè vaig tenir ocasió d'estar a les manifestacions per fer caure aquest senyor en aquell moment a Bolívia, per tant ho tinc molt present. Doncs sí, i després va sortir una evolució, que jo entenc que és bona, que ha conduït el senyor Evo Morales, cap a una economia més al servei dels ciutadans. També hi ha hagut revolucions que han acabat podrides. Una que a mi em va encantar molt era la de Nicaragua, i en aquesta sala seguia molta gent que la va fer, i varen viure tots una revolució estimada, i avui el senyor Daniel Ortega és un perfecte corrupte, i per tant doncs, aquella revolució s'ha acabat podrint. De manera que hi ha hagut casos en què la cosa ha anat bé i casos en què no ha anat tan bé. I aquí també hem d'esperar una mica perquè passi. Ara, que estigui passant això, a mi em sembla perfecte, perquè tots aquests són perfectes titelles al servei d'Occident, diguis Estats Units, diguis França, diguis qui es digui, i que senyors impresentables com el Bumara, el Mubarak, perdó, o senyors impresentables doncs, com el Ben Ali o com el Bouteflika o com el propi Mohamed VI, doncs em penso que és bo que caiguin aquests personatges, que potser hi ha l'estructura preparada, doncs no ho sé, però és bo, jo ho veig molt positivament, que la gent s'aixequi i faci saltar això, perfecte. Perfecte, si després té una continuïtat com cal, esclar. Ara, també ens enganyen molt. Ahir m'explicava un expert, un noi que acaba d'arribar de Tunísia, que els serveis secrets tunisians, al final no van fer-ho, estaven preparant col·locar diferents bombes a diferents ciutats de Tunísia per advertir que això ho havien fet els rebels i poder justificar una repressió que no hi va arribar a temps. Organitzat per la pròpia policia i serveis secrets de Tunísia per poder atacar els altres. És a dir, que també amb això hem de mirar de no espistar-nos massa.
Allà darrere.
Hola, bona nit. Totes les mesures que has dit, jo hi estic, bueno, les veig molt clares, però són coses que surten de l'abast normal dels ciutadans normals, diguem-ne, són coses de grans moviments que n'hi ha per anys, són una mica utòpiques. Hi ha una altra postura, o hi ha una altra qüestió que m'hi preocupa, que és en el moment d'anar a votar, que és quan tothom, tots tenim el dret a manifestar aquesta, la nostra opinió. Personalment, per edat i per formació, tinc molt clar que vull votar cada vegada, però cada vegada tinc molt clar a qui no votaré, però cada vegada costa més de decidir a qui hem de votar. És simplement compartir aquesta inquietud i dir, bueno, d'acord, a llarg termini, però a curt termini com podem manifestar aquesta protesta o aquestes ganes de canvi o aquestes ganes de que les coses vagin d'una altra manera? Gràcies.
Miri, em passa exactament el mateix que vostè. Per raons d'edat, com que no es deixaven votar, tenim fam d'urna i votem sempre. I em penso que jo no m'he saltat ni una sola de les convocatòries electorals des de l'any 75, aquell primer referèndum, fins ara. I la veritat és que moltes vegades he tingut dubtes de qui votar, perquè m'he mirat el programa. Llavors, quan m'he enfadat dues o tres vegades en totes les eleccions, aleshores agafo un partit d'aquests extraparlamentaris que diu coses que estan molt bé però que són completament utòpiques i penso, mira, almenys consola't donant-los el vot a aquesta gent d'aquí abans d'entregar-los a aquests senyors. Això és el que faig en moltes ocasions per no abandonar la idea de predicar el vot. No tinc altres solucions, a no ser que comencem a fer coses que es podrien fer, sense anar més lluny, llistes obertes, perquè en la llista, i sobretot ara que venen eleccions municipals, és a dir, per què s'han de brallar la senyora i el senyoreu, que els posin a tots dos a la llista i cadascú voti el que dels dos vol i ja està, això està pres a molts països del món, però sembla que aquí ens fa por això de que la gent no pugui elaborar la llista el secretari d'organització del partit sinó que ho hagi de fer la gent en general. Encara això ve d'aquell discurs de l'Alfonso Guerra de fa 25 anys, quien se mueve no sale en la foto, la qual volia dir donar capacitat de força organitzativa al secretari que acabava venant, això s'ha de canviar. I en quant a que les solucions que he proposat són teòricament llunyanes, estic completament d'acord amb vostè, però petites coses cada dia, li asseguro que ho podem fer. Això que hem dit abans, de quina fruita comprar, si la d'aquí o la de lluny, doncs és una cosa. Si anar al Corte Inglés o anar al Corte Inglés, és una altra cosa. Si posar els comptes a la banqueta i que no, és una altra cosa. Si anar a veure el director de la caixa o anar a veure el director de la caixa, és una altra cosa. Si mirar si podem repartir la feina amb el patró o no, és una altra cosa. És a dir, que Déu n'hi dret de coses que també nosaltres en el dia a dia podem anar fent.
Sembla que no hi ha més preguntes, em permetreu fer-ne una que pot servir també una mica com a preàmbul d'alguna de les qüestions que plantejarem dilluns vinent. Moltes de les, per no dir totes, però gairebé totes, moltes, en tot cas, de les alternatives que has plantejat a la crisi, o elements per combatre la crisi, considero que són absolutament incompatibles amb el model capitalista. Aleshores, una mica per deixar-ho clar, de què estem parlant? De combatre la crisi per sortir d'una crisi, una crisi més, molt profunda, però una crisi més del capitalisme, o pensar en sortir del capitalisme?
Bé, m'alegra que em presentessis això perquè no voldria que ningú tingués cap dubte. El capitalisme és un sistema econòmic criminal i assassí i s'ha de desfer d'aquí 5 minuts. Això em penso que queda claríssim. No hi ha... El passa que no sé si el desfarem o no, però... És evident que si tu et diuen, escolta, he parlat de la fam diverses vegades, quantes vides humanes s'emporta la fam? L'ONU ens ho diu, 60.000 vides humanes cada dia. Hi ha aliments per tothom o no? N'hi ha de sobres. escolta, ja s'ha explicat tot, un sistema econòmic que té aliments per a tothom i fa morir 60.000 persones de gravi, és un sistema assassí i criminal. Ningú diria que la mort de 60.000 persones és un acte criminal, un acte assassí. Doncs des d'aquest punt de vista el capitalisme, que sí, que potser no el podran canviar de seguida, que hem de treballar molt, que ens hi han d'esforçar, però que quedi clar, és un sistema que s'ha d'abolir de seguida. T'agraeixo la pregunta perquè és així.
Perfecte.
Arcadi, sí, es tractava de deixar-ho clar, sí.
Sí, sí, sí.
T'agraeixo la resposta. Moltes gràcies un cop més. Podem ja tancar la sessió. Gràcies a tots vosaltres també i a totes vosaltres i fins dilluns vinent.